La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que l'origen del gelat no és del tot clar? Uns diuen que italià, l'altre xinès, ja que el concepte del producte ha sofert diverses modificacions en consonància als avanços tecnològics i els gustos dels consumidors. Tot i així, podríem afirmar que l'origen més probable seria en forma de begudes gelades o refredades amb neu que es mencionen a les corts babilòniques, tot això abans de Crist, sobre el 400 abans de Crist. A Pèrsia trobem un plat fred similar a un pudín o un flam fet amb aigua de roses i cabell d'àngel. Per una altra banda, es menciona que tant Alexandre Magne o Neró refredaven els sucs de fruita amb vins amb gel o neu. A l'edat mitjana, a les corts àrabs es preparaven productes ensucrats amb fruites i espècies refredades precisament amb gel de les muntanyes. Aquesta mescla se l'anomenava sherbet, d'on segurament va acabar derivant la paraula sorbet. Bastant més tard, cap al 1686, el sicilià Francesco Procopio dei Coltelli va obrir a París el Cafè Procop, on van agafar molta fama els seus gelats i el seu cafè. Fins i tot el rei Lluís XIV el va felicitar pels seus gelats. Per tant, aquest establiment es podria considerar la primera gelateria. I ara que som a l'estiu, no us ve de gust un gelat? Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida. Benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa de cuina i gastronomia per xucar-hi pa. I després de les curiositats de la gastronomia, anem a veure quina és la melmelada preferida del rei de les cassoles, l'Abraham Simón. Seguirem amb en Jordi Ferrés amb les seves tècniques culinàries, la guia Virgínies, i el reportatge d'avui, poseu-hi una bona copa i, si voleu, carquinyolis o uns filets d'anxoves ben bons, perquè avui parlem de cervesa artesana. I acabarem amb la Navila parlant de cafè a la sobretaula. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Cambeig Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I amb aquesta sintonia per saber quina és la melmelada favorita dels catalans, avui anem a veure el senyor que acaricia les cassoles. Abraham Simón, bon dia.
Bona tarda, Pep. Què tal?
Molt bona tarda. Què tal? Com va l'estiu?
Bueno, treballant, de moment. Jo fins al mes d'agost no m'agafo algun dia de vacances.
Bueno, ja va bé, res, queda poc, queda molt poc, no pateixis. Escolta'm, a mi m'agradaria saber quina és la melmelada preferida del senyor Abraham Simón.
La melmelada preferida? A veure, jo no soc massa de dolços, però si te'n digués que dir una, potser és perquè la memòria palatal de quan som infants ens queda gravada en foc en el cervell, és la de meló i xíndria. Mm. La confitura de meló i xíndria. Dic confitura perquè és així més abusins, no? Mm. I que, de fet, era un plat d'aprofitament, perquè ho fèiem amb les restes de les escorces de la meló i de la xíndria que ens havien donat, que ens havien menjat. Llavors aquesta podria ser la melmelada més que potser més m'agrada per el record que en tinc.
Escolta'm, i tu aquesta melmelada ets més de menjar-la, per exemple, al matí allò per l'esmorzar, o en canvi el posaries per combinar alguna cassola?
No, amb una cassola no li posaria aquesta melmelada. I en tot cas les fruites a la cassola les guiso amb la carn, les integro. Però jo seria més per un bon esmorzar amb una torrada, estaria prou bé, sí.
O un bon recull, no? O un bon mató.
O un bon recull, també, sí. Inclús una mica de nata de pastisseria, molt m'apures.
No, si és clar, si és que amb tu... Escolta'm, ja que et tenim aquí, tens algun llibre, diguem-ne, a la cassola que vagi fent el xup-xup?
Sí, però de moment tinc el foc tancat, perquè per qüestions personals ara mateix no puc escriure massa, però el tinc a mig embestit, que diria.
Bueno, tu quan hàgim de començar a encendre el foc i anar posant allò branquetes, tu avisa.
Exacte, i tant. El llibre és com les cassoles, s'han de fer a poc a poc i que hagis de fer la xup-xup perquè quedi bé al final.
Doncs passa un bon estiu, Abraham, passa-t'ho molt bé.
Igualment, Pep, una abraçada.
A passeu. Adéu,
maco. Adéu, adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
Jordi Ferrés, bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Escolta'm, em vas dir ahir que parlaríem de xocolata i a mi m'agradaria molt que avui ens expliquessis la tècnica de la temperat de la xocolata. Com ho hem de fer-ho, això?
Ostres, això requereix temps i requereix coneixements, eh? Però per això estic aquí. Guaita, la xocolata, dintre de la xocolata, hi ha sucre, hi ha cacau, diguem, cacau en pols, el que és la fibra, i la mantega de cacau. El que nosaltres necessitem tenir ben controlat, sobretot, és la mantega de cacau. La mantega de cacau és un greix que, en estat de temperatura ambient, és completament sòlid, però és polimòrfic, vol dir que pot cristal·litzar de diferents maneres, i els xocolaters ens agrada només una manera d'aquestes.
Escolta'm, llavors el que hem de fer primer de tot és fondre la xocolata, que hem de recordar que la xocolata a altes temperatures es crema, per tant, em sembla que està al voltant dels 35-50 graus entre blanques i negres?
Sí, sí, entre 45 i 50 graus es fonen completament tots els cristalls de mantega de cacau.
Escolta'm, val bé fer-ho amb un microones, al bany-maria, però sobretot que no ens hi entri l'aigua, per tant, ha de ser un bany-maria molt lent.
Sí, que no arribi a bullir l'aigua, que no arribi a sortir massa quantitat de vapor. Jo, per exemple, sóc partidari del microones. El microones va fantàstic, però hem de fondre'l molt a poc, eh? De minut en minut.
Escolta'm, tenim la xocolata fosa, sigui blanca, negra, xocolata amb llet. Quin és el procés de temperat?
Nosaltres fem servir un punt de fred, que en diem, eh? Nosaltres tenim taules de granit, de pedra, preparades per poder refredar la xocolata ràpidament. Necessita un xoc de temperatures. Un cop la tenim fosa, la aboquem sobre la taula, sobre la superfície de pedra o de marbre, o d'acer inoxidable, o en cas de que no tinguem res d'això, ho podem abocar sobre una font de vidre o sobre un recipient d'acer inoxidable. I el que es tracta és de baixar la temperatura, de passar d'aquests 45 graus a uns 28 graus, 30 graus.
I després tenim aquests 28 o 30 graus i hem d'afegir-hi una miqueta, diguem-ne, del que havíem fos per arribar a aquesta temperatura, o ja en tenim prou?
Bueno, per depèn de què vulguem fer, ja en tindríem prou. Si el que volem per això és fer bombons o un ou de Pasqua o alguna cosa que requereixi motllo, llavors sí que tindríem que fer un canvi de temperatura, diguem una curvatura, que passés d'estat fred a una mica més calent. Per això hauríem de, si volguéssim fer això, reservar una part d'aquella cobertura que teníem a 45 graus, aquella xocolata que teníem prèviament fosa. El tant per cent seria un 80% freda, un 20% calenta.
I llavors arribem a aquests 31, 32 graus. Ara ja veig que m'haig de comprar un termòmetre digital, veig que necessito alguna rasqueta i més bols. Escolta'm, els bols que s'utilitzen per la xocolata, mai per la cuina, no?
No, mai, mai. La xocolata és un element, un ingredient molt delicat, amb molt de sucre, i el sucre, com sabeu, capta totes les olors possibles, no? I llavors no podríem barrejar sabors, eh?
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Com m'agrada, Dani, com toques aquesta musiqueta de la gran guia Virgínies de la cuina catalana. I avui hem tornat a engrescar aquí el xiquet de Vinaròs. Xiquet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Com va això? Escolta'm, avui vols portar-me cap a Cambrils, no?
Sí, Exacte, ja estem fent una volta circular, ara anem baixant del Vendrell cap a baix i em voldria parar en una altra proposta de gent, potser no tan jove, com diuen ells, perquè fa molt poquet han fet 20 anys, però que són molt joves de cor i de ment. Te voldria parlar del restaurant Bresca de Cambrils.
Ei, Bresca, Bresca, bon, bon, bon. I què hi trobarem allà?
Pues mira, primer, només entrar, ens trobarem a l'Alba, que és la parella al 50% del Xavi. Xavi està a la cuina i l'Alba està a la sala i també a la cuina, que ells se van trobar fent pràctiques, se van trobar al restaurant del Jean-Luc Figueres. Xavi venia de Cambrils, l'Alba va estudiar a Muntaner i es van trobar en aquella cuina que es menjava tan, tan bé, que ara deuen estar menjant superbé al cel amb el Jean-Luc. I d'allí va sorgir algo més que una parella, no? Va sortir una parella gastronòmica i una parella de bones persones. I porten 20 anys a Cambrils oferint productes de la llotja directament, que cuinen, ells me diuen cuina directa. Per què? Perquè els seus plats són plats en molt pocs passos, Pep.
Ah. Bueno, són aquella tipologia de cuina molt senzilla de concepte, però amb un gran discurs, no? amb territori, i sobretot amb una cosa molt important, i és que, clar, quan tens cuina, i tens cuina d'anys, hi ha una cosa, que és la tècnica, no? I això no es perd.
Exacte. Això no es perd, ells tenen la mà, perquè són gent que hi cuinen cada dia, el Xavi sempre està als focs, als fogons, i ell agrada fer uns plats amb pocs ingredients al plat, i com diu sempre, sense alterar, no? Ni gustos ni textures, perquè el que vol és que te'n recordes del que menges i del que havies menjat.
Clar, això és bo, això és bo. Mira, ara, pues mira, tu què has menjat últimament aquí?
Pues mira, vaig menjar un plat que m'agrada molt, que és una amanida de verat i albergínia, perquè precisament, mira, el verat és un peix d'aquells grandíssims de temporada, que està ara començarà en aquest temps a tindre uns bons verats, i l'albergínia, ells cultiven el seu hort a l'hort del poblet de Casadells, ells viuen molt propet de Cambrils, tota l'horta, la majoria part de producte de l'horta s'ho fan ells, perquè diu que així de tarda, quan surten, no tenen que pensar en una altra cosa, i es fan des de pebrots, albergínies, cebes, alls, tomates, i el que van fer la temporada ho gasten fresc i quan tenen prou quantitat van conservant, van embotant i trobes unes conserves, uns chutneys per acompanyar els plats d'aquells que et fan plorar.
Uf, 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 que bé. A mi em fas pensar ara en un d'aquells plats històrics que tenen, que és el rap agredols, que jo no sé si l'has tastat tu.
Pues sí que l'he tastat. Jo ara podríem començar a tirar ja fluixa, no? A veure si l'has provat, que si no, a mi m'agrada molt el llagostí meravellat, que tenen un llagostí molt poc saltat amb aquella pasta de la sopa meravella, no? Que hasta al final te porta allí on a la teua infantesa una altra vegada.
Sí, sí. Eh? Ara em fas pensar que a mi un dia em van dir, si vas allà, has de tastar la galta de vedella amb sapiones, que és un d'aquells mars i muntanyes que no és clàssic, que és una cosa, diguem-ne, allò molt personal, que tinc ganes d'anar allà un dia a tastar-lo, perquè de ben segur que gaudirem moltíssim. Xiquet de Vinaròs, escolta'm, moltíssimes gràcies per avui. T'espero un altre dia, que aquí a la fonda anem fent, d'acord?
Aquí estarem, per Vinaròs.
Gràcies.
La Fonda.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, avui cap al Ripollès, concretament a Sant Joan les Abadeses, a un polígon de Calgat, no sé si trobarem gaires gats per aquí, a veure si és aquí, un moment. Iep, hi ha algú?
Molt bones, Pep, benvingut.
Què tal, Jordi, com anem?
Doncs prou bé. aquí, entretinguts.
Escolta'm, el polígon de Calgat, ara jo estava aquí abans d'entrar a la porta, no sé si hi ha gaires gats per aquí.
Algun que altre hi ha, però em sembla que en aquest predominen una mica més les cerveses, eh?
Sí, perquè és curiós, no? Perquè és un polígon petitot i, en canvi, hi ha dues microcerveseries.
Aquí som el clúster de la cerveseria a tot el Ripollès. Bueno, de fet, el Ripollès tampoc seria per tirar coets. Som 25.000 persones, però les dues cerveseries que funcionen bé del Ripollès i les dues úniques que hi ha, som aquí, que és Calavera una mica més avall i Minera d'aquí.
La Minera. Escolta, Jordi, tu quan t'hi vas posar a fer cervesa?
Doncs ja fa uns quants dies, tenim una mica més de pèl al cap i era bastant més fosc que no pas el que és ara. O sigui, que la cervesa funcioni així de manera, diguéssim, comercial, doncs això ja ens en hauríem d'anar a... Crec que era... A mi per les dates ho porto bastant malament, però crec que era agost de 2013. Va sortir la primera referència de Minera. Abans, doncs, bueno, anàvem fent lo típic de homebrewer. Érem tres, ens reuníem un dia, fotíem les nostres cerveses i després era l'excusa per fer un sopar i tastar-ne dues, tres, i tothom anar decidint, a mi m'agrada més aquesta, a mi m'agrada més l'altra, però aquesta no em sembla pas malament. I al final, com que tots acabem provenint, bueno, tots no, d'aquests tres, dos, proveníem del món de la construcció, no cal dir què més va passar, cap allà al voltant de 2011-2012, que va ser el pla B, i bueno, doncs el pla B el fem ara com a pla i estem molt contents.
Què vols dir, que eres paleta tu abans?
No, paleta no, jo si hagués de fer una paret faria molta panxa. Jo sóc enginyer d'obres públiques i estàvem en una enginyeria treballant en el món de la construcció, però bueno, aquest país, doncs, això s'ha acabat. De moment, ara sembla que torna a tirar una mica, però ja estem molt desenganxats ja de tot aquest sector.
Jo em sembla que aquest món artesà, aquest món de la cervesa artesana, de fet, ara estem al 2021, per tant, ja deu fer una quinzena d'anys o 16 anys que aquest moviment va començar, no?
Anem quasi bé molt similars a Estats Units amb un decalatge d'uns quants anys. Als Estats Units van començar, crec recordar que era 78, la primera. Allà els conceptes d'artesà amb craft és com una mica més l'engròs, que no pas aquí, com el país, ja també ho demana. Aquí a Catalunya, el 2006, la primera fàbrica que té un registre sanitari, crec recordar que és Globs, que ja a hores d'ara no existeix. Això era 2006, estem parlant, doncs sí, 15 anys. És un mercat relativament jove, és un mercat que a hores d'ara comença ja a estar una mica madur, un mercat, home, ara ja comencem a tenir una mica els peus ben situats al cim de la terra, els cervesers artesans. Fins fa poc era una mica més complicat, fins fa uns 6, 7, 8 anys enrere. Jo quan vaig començar encara era allò una mica més a la babalà, ara jo crec que ja és, l'estructura està molt més ben feta.
Home, jo recordo que fa 15 anys, quan parlaves de fer cervesa artesana, i parlaves de fer segons quina tipologia de cervesa, hi havia la gran majoria de persones que deien tinc set, bec cervesa perquè tinc set. Ara això ja no passa, eh? Ara ja hi ha molta gent que beu cervesa, diguem-ne, per tipologies, per anar a buscar coses diferents, va molt més allà, diguem-ne, de la cervesa, diguem-ne, allò bàsica, la lager de tota la vida que havíem tingut aquí.
Això, com totes les coses, té una cultura. I nosaltres, ens agradi o no ens agradi, no és un país de cultura cervesera. No en tenim gaire ni idea. Llavors, això s'ha d'anar fent cultura, de mica en mica. Fer cultura, sempre he cregut que part d'aquesta cultura l'hem de fer els cervesers, perquè els cervesers som els quatre friquis que ens agrada tot aquest món i que investiguem i que coneixem més o menys tots els estils. I de mica en mica, doncs, nosaltres ho tenim molt clar, les nostres etiquetes sempre acabem posant l'estil de la cervesa amb la qual està feta aquesta cervesa. Per què? Doncs, bueno, perquè jo entenc que, de la mateixa manera que jo quan bec un vi, jo no hi entenc massa, però hi ha molta informació allà, de si un cabernet sauvignon, no sé què, no sé quantos, de la mateixa manera, si una persona beu una cervesa i li pot arribar a agradar, doncs, si té una informació extra, doncs, de Hefeweizen, doncs, bueno, potser la persona en si no sabrà què és allò, però a partir d'aquí, més ara tothom portem uns mòbils al damunt que són fantàstics, pots començar a investigar a través d'internet, a veure què volen dir aquestes paraules, i és una mica la manera de fer una mica de cultura cervesera. La gent ara ja comença a demanar per estils, la IPA ja és arxiconeguda, la Stout sembla ser que també ja està començant a fer forat, coses de barrica, ja la gent li sona que les cerveses a vegades també es passen per barrica i es fan coses. Les àcides, ara sembla ser que les àcides estan visquent, no anava a dir una segona joventut, perquè aquí a casa nostra no n'han viscut de cap, però es comencen a popularitzar. La gent comença a fer aquestes coses i jo crec que és molt bo tot això.
M'ensenyes l'obrador?
Vinga, som-hi.
Doncs vinga, anem caminant cap a l'obrador. Escolta'm, clar, el que deies, una nau molt xula aquí al polígon, però veig que, clar, que la tens tota plena de històries que després suposo que hi ha manera d'explicar, perquè veig per aquí un parell de botes, veig per allà un tipus de recipients, per aquí veig unes quantes ampolles que, clar, vas ampliant la família, no veig, Jordi?
Aquí no ens podem quedar morts, o sigui, el públic també és bastant exigent i, bueno, sí, comences amb unes cerveses que són les teves cerveses bàsiques, però això de mica en mica, ja no només per al públic que t'ho va exigint, sinó perquè amb tu també tens unes inquietuds, unes històries, tu necessites anar donant més coses. Nosaltres ho vàrem començar amb les 3-4 cerveses bàsiques del principi, bueno, vàrem començar amb dues. Ràpidament la tercera hi va ser, ara s'han quedat com les més clàssiques aquestes, i llavors, ara sí, ara la veritat és que la família està creixent bastant, amb coses de temporada i aquestes coses. Aquesta barrica que veus aquí, bueno, si vols ja t'explicaré més endavant què és. Això és una idea de bombero, però bueno, de bomberos també hem d'arribar a final de mes. Són coses divertides que anem fent. Tenim la mala costum que no podem estar quiets i, bueno, anem tastant d'aquí, anem tastant d'allà i anem ampliant una mica la família d'aquesta manera.
Aquesta és una de les coses bones, jo crec també, com així, doncs, un enòleg fa els seus vins o els seus escumosos, vosaltres que aneu fent, diguem-ne, diverses tipologies de cerveses, perquè suposo que cada una també té la seva història, cada una té la seva, diguem-ne, personalitat, fins i tot cada una deu tenir la seva temporada, no?
Sí, en el món de la cervesa això és molt habitual. Hi han cerveses, dintre el món de totes les cerveses, si ho mires històricament, hi ha algunes que només apareixien certes parts de l'any, que eren el que es coneixien com cerveses de temporada. Per què podia ser això? Doncs potser per un ingredient, clar. Ja pensem que fa 200 anys els productes no ens arribaven de Xile, que allà fabriquen quan nosaltres aquí estem de capa caiguda. És a dir que, per exemple, per fer-te una comparació, no podies fer una cervesa amb carbassa al mig de l'estiu. Ara sí que es podria fer, tot i que nosaltres no ho fem, perquè creiem que s'han de preservar els costums i tot això, però, per exemple, és un tipus de cervesa de temporada que deriva de l'ús d'un producte en si. Per exemple, una Doppelbock. Una Doppelbock és una cervesa que era la cervesa que els monjos internament a dintre les abadies feien per substituir les cerveses de blat que sempre bevien quan arribava Quaresma. Clar, quan arribava Quaresma havien de fer el dejuni, i llavors el dejuni incluïa no menjar, però bueno, la petita trampeta que feien era agafar una cervesa una mica més potent i llavors ja la feien servir una mica d'aliment. Llavors,
bueno, home, de fet, la cervesa, si li traguessis l'alcohol amb la quantitat d'aminoàcids que té i elaborada, diguem-ne, amb cereals, torno a dir, si eliminéssim l'alcohol, em sembla que, si no recordo malament, que gairebé estaria considerat un aliment a ple dret.
Doncs la veritat és que sí, mira, i ara justament aprofito per recordar que no fa masses dies estava sopant amb un amic que tinc que també treballa aquí a casa teva, d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, que ell es dedica més al món de l'esport, i ell sempre em recorda que, no recordo qui era, una persona d'aquestes que de tema de nutrició, d'esport i tal, sempre li ha comentat que quan acabes de fer un esforç, la primera cosa que pots arribar a beure podria ser una cervesa per minerals i tot això. El problema està en la segona, que la segona, al tenir l'alcohol, llavors ja et comença a deshidratar. Però la primera, per tot l'aport que porta de minerals, aminoàcids i tot això, es veu que és molt bona. Jo també ho defenso, però no tinc tants arguments científics i mèdics, eh? Però sí, la veritat és que és un producte molt complet, acaben de ser sucres que no han acabat de ser fermentables, amb el qual és un producte dolç, tens llevats, tens els llúpols, que tot això acaba tinguent, a més, amb uns gustos molt agradables, doncs sí, acaba sent.
Vés a saber si algun dia no acabarem fent cervesa sense alcohol, ja no la deixarem fermentar, fer aquesta segona fermentació, llavors estarem amb aquelles històries de si això li podrem dir cervesa o no li podrem dir cervesa, però ara, escolta'm, tenim grans amics aquí a la Font de Catalunya Ràdio que ja estan acabant de dissenyar una desalcoholitzadora de vins, que a més està, diguem-ne, està canviant molt poc la, tota la part organolèptica del vi, vés a saber, no, en un futur. Mm. El futur pot ser molt pròxim.
Tot això va fent uns canvis bastant, bastant grans. I el que et comentava abans, que, bueno, que som un sector molt jove i de la mateixa manera que ara sembla que ens hem establert una mica, però fa 7 anys enrere no sabies ben bé com evolucionaria aquest món, bueno, tenies l'esperança de emmirallar-te amb els que ens porten una mica més avantatge, que serien els americans, i dir, vale, si ells han tirat per aquí és probable que nosaltres també hi tirem. Però, bueno, doncs, en aquest sentit, jo crec que, bueno, que hi ha algunes coses que podem arribar a sospitar, i hi ha algunes coses que pot ser que ara ens apareixin una mica així, com una mica innovadores, i pot ser que funcionem per aquí. Jo el tema de fermentació de baix contingut d'alcohol, la veritat és que no ho he provat mai, però sí, bueno, això és una de les coses que tard o d'hora els cervesers artesans ens hi haurem de posar. Una cosa és fer el nostre producte, i jo crec que llavors hi han dos aspectes que s'han d'anar matitzant. Un és el tema del sense gluten per la gent que malauradament doncs, no pot prendre gluten, ja siguin celíacs o intolerants o simplement per decisió, perquè no té per què. I llavors l'altre tema està en treure l'alcohol de la cervesa. Jo crec que són les dues coses, el sense gluten el tenim una mica més controlat i el de sense alcohol doncs és un tema que queda aquí una mica a les beceroles a veure si realment tindrà una continuïtat o no acabarà tinguent continuïtat. Això el temps ens ho dirà.
Una de les coses que us diferencia molt, diguem-ne, de qualsevol, diguem-ne, cervesa convencional, perquè clar, això és molt curiós, no? És a dir, amb el món del vi no ens plantegem si aquell vi està pasteuritzat o no. És a dir, és un suc de raïms que ha fermentat, que s'ha posat a dins d'una ampolla, que prèviament pot haver estat a dins d'una bota de fusta o no, que podem fer una segona fermentació carbònica, en aquest cas, i llavors és quan venen al món dels escumosos, i ja està, ningú s'ho planteja. Però, en canvi, amb la cervesa tenim cervesa pasteuritzada i cervesa no pasteuritzada, com són les cerveses artesanes, no? Que no poden ser pasteuritzades. Mm.
Aquí és la gran diferència que hi ha. Jo sempre quan ve gent aquí a fer un tast, el primer que els hi faig quan els sento aquí és explicar una mica la diferència entre la cervesa que tothom assimila com a cervesa, que és el que nosaltres en diem cervesa industrial, i la cervesa artesana, que són aquests últims sector de gent que hem anat apareixent aquests últims anys. La gran diferència que hi ha amb això, o una de les grans diferències, és pasteuritzar sí, pasteuritzar no. Nosaltres no pasteuritzem. Primer, perquè de la manera que ho fem nosaltres, que ja veus que és una mica com un esclop i una espardenya...
Home, perdona, un esclop i una espardenya, veig aquí un espai dins d'aquesta nau, tot plena de rajols ben posats, amb les corbes com una cuina, amb una reixa, tot acer inoxidable. Escolta'm, això no és un esclop i una espardenya, Jordi.
Una cosa, no, ara potser ens hem passat una mica, però és una mica la idea de perquè la gent que escolta es faci una mica la idea. Sanitàriament ho hem de tenir en unes condicions que ens dicten i que jo crec que és lògic que sigui aquí. Però volia dir en el sentit de que, bueno, aquí tenim pocs processos, estan poc mecanitzats i aquí no hi ha un nivell d'industrialització gaire elevat. Aquí tot és bastant manual, tot i que acabis veient doncs, molts fermentadors que sí que són d'acer inoxidable i que criden potser una mica a la vista, però això acaba sent una cosa bastant manual. Llavors, aquí posar un procés més a darrere, a nosaltres ens costa una mica a nivell d'introduir-lo dintre els nostres processos industrials i tot plegat. Llavors, el tema de la pasteurització, un artesà no la considera bàsica. Per què? Pasteuritzar, l'única cosa que és estabilitzar el teu producte a través de, bueno, el procés que el senyor Pasteur ja va definir en el seu moment, que és agafar qualsevol líquid i posar-lo, em sembla que tu em corregiràs, 62-63 graus. En el cas de la cervesa, com que acabar dintre un envàs, no es pot fer a la manera, diguéssim, teòrica, que és pum, pujar i tornar a baixar en 2 segons o en 1 segon, sinó que, bueno, ho has de fer-ho més gradualment, si no el vidre podria passar-li alguna cosa. Això és el procés de pasteurització. Què aconseguim amb això? O què aconsegueixen els que realment pasteuritzen? L'estabilització del producte deixa de ser un producte viu i acaba sent un producte... L'estabilització té un preu, i el preu és que a nivell d'olor i a nivell de gust perds una cosa, perds alguns matisos de la cervesa, però a canvi no t'has de preocupar sobretot de la temperatura. Aquella cervesa pot viatjar tranquil·lament pel món i la temperatura que hi hagi no l'afecta. Quan els llevats estan vius de dintre, ull. La temperatura afecta a tota la cervesa. Llavors, com lluitem els artesans amb això? Doncs fent distribucions molt, molt localitzades i també ensenyant molt a la gent com han de tractar la cervesa artesana, que l'han de tenir en unes condicions de temperatura estrictes, no poden passar de 18-20 graus en els seus magatzems, i llavors a partir d'aquí tu acabes tenint un producte que és de molta més bona qualitat que no pas una cervesa anàloga que sigui pasteuritzada, amb el petit risc que sempre hi hagi algú que pugui fer un petit disbarat amb les temperatures. De mica en mica la gent ja ho va entenent, això.
Clar, una de les coses que hem de dir és que, com que aquesta cervesa és una cervesa viva com el vi, precisament l'haurien de tractar com això, no? Com el vi, no? I no tractar-lo com un refresc, diguem-ne, de cola o de taronjada.
S'ha d'anar molt al tanto. Amb les cerveses artesanes hem de pensar que allà dintre hi ha llevats vius, no pasteuritzat, vol dir llevat viu. Hi ha restes de sucres, la cervesa, a diferència potser d'un vi que acaba cremant quasi bé tots els sucres, segons quins tipus de cerveses una mica més específiques ja també els acaben de cremar, però la cervesa més habitual doncs, acaba tinguent unes cadenes de sucre residuals que es diuen dextrines, i allò és un perill. Per què? Perquè home, la part de dintre sí, és molt estable, però la part de fora, que és la temperatura, si ens passem de fora i li donem una mica més de temperatura, implica no obrir el producte i fer que dintre passin coses, perquè si li dones més temperatura és més activitat al llevat, i el llevat el que fa és dir, a mi sempre m'havien tractat a 20 graus, i a 20 graus jo no tocava aquests sucres del costat, però si ara en tinc 30 i veig que fa dos dies que en tinc 30 i sembla ser que no me'ls trauran, doncs ara començo a fer de les meves. Comencen a tallar cadenes de sucre. Cadenes de sucre vol dir, si fossin molt estrictes, que augmenta l'alcohol, però bueno, també és insignificant, però sí que el que passa és que es genera més CO2, i el CO2 queda acumulat al coll de l'ampolla. El coll de l'ampolla el que fa és fer una sobrepressió sobre el líquid de baix i el va carbonatant una mica més, carbonatant una mica en excés. I això és el que, suposo que malauradament, tothom té al cap d'obrir alguna ampolla de cervesa artesana i l'obres i vas xerrant amb algú i, hòstia, hem d'anar ràpid a buscar un got perquè això es comença a vessar. Clar, si hi ha una sobrecarbonació, quan l'alliberes es vol alliberar i llavors és quan comencen a vessar les ampolles. Si això és només una cosa així molt lleu, només ho veuríem així amb aquest excés de carbonatació, i si no fos tan lleu, que això ja hagués set una mica més reiteratiu, fins i tot acabarien sent mals gustos sobre la cervesa, males olors...
Bé, però això són coses que passen amb un producte viu, com pot passar en el formatge, com pot passar en el vi. A vegades en el vi trobes un aroma, un gust, diguem-ne, de tap, no?, en el vi, i allà hi ha passat alguna cosa. Si aquell vi no ha estat ben conservat, sigui on sigui, també li haurà passat. Escolta'm, et faig una proposta. En 3 minuts, em podries explicar, i clar, ara podríem dir, no?, allò, a grans trets, com elabores una cervesa? Perquè aquí, per començar, ja veig una andròmina, que són dues menes d'olles que estan connectades entre elles. Però, a veure, en 3 minuts, t'ho controlaré,
minut de zero.
Exacte. Com faríem una cervesa tipus de les que tu fas? Vinga.
Bastant fàcil. Les fonts de sucre. Les maltes. Maltes són cereals. Nosaltres en diem maltes perquè han estat germinades, però cereals. Agafem, els posem amb aigua a una temperatura estàndard de 65 graus, que és la maceració, durant una hora. El que aconseguim és que tots els sucres de les maltes passin a l'aigua. Acabem aquest procés i tenim aigua caleta a 65 graus amb unes pellofes, unes restes de sòlids i una aigua amb sucre.
Com una mena d'infusió, podríem dir, no?
Sí, sí. És el mateix concepte de la infusió, una temperatura més baixa, perquè infusió crec que és sobre 85-90 graus, aquí estem a 65, a tantes temperatures altes sortirien molts tanins i tal, no ens interessa. Aconseguim això. S'ha de separar. Separar, tothom pensaria, bueno, doncs hi posem un sedàs. No seria la manera que treu més rendiment amb un sedàs, sinó que el que fem és una cosa que s'ha fet de tota la vida, que és el rentar el gra, deixar que es dipositi la part de baix el que són els sòlids, afegir-hi aigua per alt i estirar per sota el líquid que em va sortint, que és el líquid ric en sucres. Això passa cap a una altra olla i quan ho tenim només el que és el líquid en una altra olla, que és el bullidor, aquí foc a tope, i el que fem és esterilitzar el producte, i l'esterilització clàssica són les coses que no fallen mai. Esterilitzar aquí i a la Xina meridional, que deia aquell, és fotre-li foc i fer bullir. Llavors aprofitem per afegir-hi el llúpol, que el llúpol és el conservant, l'antisèptic, i a part et deixa aroma, gust i olor, depèn de en quins moments li posis. I un cop hem acabat de bullir, ràpidament, aquí és un punt una mica crític, una gran massa de sucre a temperatura molt alta. Si hi ha algun bitxo per aquí a la nau, doncs veu una diana allà i s'hi vol ficar de cap, és ràpidament refredar el més ràpid possible a través d'intercanviador de plaques, cap al fermentador, i quan arribes al fermentador inocules el llevat que tu desitges, el lager per al teu tipus de cervesa, i llavors començar a esperar més o menys una setmana, va fent la fermentació, baixen la quantitat de sucres, es genera el CO2 i l'alcohol. Llavors nosaltres internament, per la manera com ho tenim muntat, fem sempre un trasbàs del producte d'un costat a l'altre, deixem les restes de llevat en el primer fermentador, en el segon li acabes donant fred, perquè un altre dels trets que ens caracteritzen els cervesers és que no filtrem mai, només decantem en fred, llavors pot ser que sempre hi hagi alguna petita resta de sediment a les ampolles, posem el fred, i llavors com que també nosaltres treballem amb fermentadors atmosfèrics, que aquests no et mantenen la pressió, hem de fer, doncs, just en el moment abans d'envasar, afegir-hi una petita quantitat de sucre en forma d'almívar, envasem i llavors fem la segona fermentació en ampolla. 15 dies, 3 setmanes més aquí de conserva del nostre producte, amb una cervesa normal, eh? D'altres pot arribar a ser molt llarg això, però normal, doncs, unes 3 setmanes aquí i ja encaixar, etiquetar i cap al bar a disfrutar la gent que té ganes de beure cervesa.
Ole!
Els hem fet o no?
Els hem fet. Sí, la veritat és que ho va fer molt bé. Clar, ara em fas pensar que el món de la cervesa és una mica com el món del vi, com el món del formatge, com dèiem. A part de que són productes vius, tu el vi a partir d'un raïm i segons paràmetres pots arribar a fer coses molt diferents, el formatge a partir de la llet i segons quins processos fas acabaràs fent formatges molt diferents, i el món de la cervesa també, és a dir, tu tens les maltes i a partir d'aquestes temperatures que dius, amb temps, amb un procés o un altre, acabes fent estils molt diferents. Clar, quants estils podríem arribar a parlar de cervesa?
Fas una pregunta molt complicada. No ho sé, però n'hi ha molts. La veritat és que, per als que estan una mica introduïts, saben que la classificació de les cerveses es fa a través del BJCP, que és una espècie d'ENS que ara amb això d'internet està penjat per aquí a internet. Ningú sap exactament qui és l'ENS, però bueno, són una colla de, entre cometes, friquis del món de la cervesa que ho regularitzen una mica, i allà es parlen de... A vegades, no sé si tu l'has vist, hi ha com unes classificacions en forma de taula periòdica i allà estan tots ben posadets, però jo quasi bé, ara així m'ho fas calcular d'una manera una mica rara, però allà tranquil·lament d'estils n'hi ha de l'ordre de poder 70 o 80. Hi ha molts estils que es classifiquen, doncs, no sé, per la utilització de segons quins productes, potser per la utilització d'un tipus d'aigua, que a vegades la personalitza molt la cervesa. Això és una cosa que abans no es tenia tan controlat, estem parlant de fa 300-400 anys. Bueno, aquesta gent ho ha anat perfilant una mica, això. D'estils, doncs, són molt diferents. Per exemple, el paràmetre que podem tocar més fàcilment, si inoculem un llevat lager o un llevat ale. Aquí ja hi ha dues famílies grandíssimes de cerveses. Les cerveses lager de tota la vida industrials, aquestes necessiten fred industrial. Els artesans ens hi posem ara últimament, però mai no hem tocat massa el lager, perquè bueno, necessites condicions de fred ja una mica més, diguéssim, industrialitzades. Els industrials sempre ho han fet així, d'aquesta manera. La veritat és que bueno, és un tema més històric, això se m'escapa una mica. Però, per exemple, a les ale, aquí hi ha tota la... La gent es pot arribar a preguntar què és ale. Quasi bé, si penseu en cerveses artesanes que heu tostat, quasi bé totes poden acabar, segurament totes seran ales, que si pale ales, que si IPAs, stouts, tot el que són cerveses típiques d'Anglaterra, allà quasi bé, sí, jo quasi bé m'atreviria a dir que allà tot és ale. Lager ho ficaríem una mica més situat cap a la República Txeca, allà són els reis del lager. Alemanya, mig i mig, les de blat és ale, les de dalt solen ser bastant més lager. Bèlgica, Bèlgica és el país de la cervesa, allà es fa de tot. Allà, bueno, tots els invents haguts i per haver existeixen aquest petit país que és Bèlgica. Llavors, a partir d'aquí van sortint tots els estils que, bueno, la veritat és que és, això ja seria motiu quasi bé d'una xerrada molt concreta.
Sí, i d'una tesi, no? Sí. Hi ha una cosa important que, mira, amb el món, quan entrem al món del consum, ens passa, no? Per exemple, és el mateix una cervesa presa en ampolla o en llauna que amb tirador? Perquè veig aquí, estic mirant una miqueta, i veig que gairebé hi tens tantes ampolles com bidons, no? El que passa que el bidó és, diguem-ne, molt de restauració i a casa encara és molt poquet el bidó.
Bueno, el problema del barril és que, esclar, són grans consums, bueno, vull dir, grans envasos. Aquí nosaltres juguem amb 10, 20, 30 litros, i llavors per què el fem? Doncs per restauració, el fem per fires. Nosaltres quan anem a presentar el nostre producte en fires, doncs va molt bé, agafem un tirador, agafem un parell de barrils, els enxufem i la gent pot arribar a degustar la cervesa. Llavors el tema està... La cervesa, fins que està al fermentador, és igual, la que anirà amb l'ampolla, la que anirà al barril. Un cop la posem en el seu envàs, és diferent. A partir d'aquí comencen les diferenciacions. Un litre de cervesa que hagi estat en ampolla o que hagi estat en barril, sembla que no, això en el món del vi també ho tenen molt clar. El vi, com més gran sigui l'envàs, més ben arrodonit acaba quedant. I això en el món de la cervesa també és així. Les ampolles acaben sent de 33, el més habitual aquí. Nosaltres apostem, amb segons quines referències, per al mig litro. No és habitual l'envàs de mig litro. O sigui, el més habitual que tinguem amb ampolla és el 33. I el més habitual que hi ha amb barril, industrial, amb qualsevol bar, el més probable és que quan et demanis una cervesa de tirador, el més probable és que hi hagi un barril de 30 litros. La diferència és evident, eh? Estem parlant de l'ordre de dos ordres de magnitud, no? De 33 a 30 litros. Això què implica? Implica, sobretot, la carbonatació. Amb una ampolla, el sucre queda integrat d'una manera que acaba sent la sensació de carbonatació com una mica més picant. A la punta de l'agulla, ai, a la punta de la llengua, notes l'agulla. En canvi, en un barril això no ho notaràs mai. La carbonatació hi és, no la trobem pas a faltar, però no és tan agressiva, és com molt... no acabaria de saber-ho explicar, però queda com una mica més distesa la carbonatació dintre el producte. Fa que no sigui tan agressiu i llavors tots els que ens agrada la cervesa sempre agrada una mica més el tirador que no pas l'ampolla.
Home, veig últimament alguna cosa i és que ja hi ha algunes botigues de cerveses, de cerveseries, no? O fins i tot alguns bars que ja comercialitzen, diguem-ne, la cervesa directament del tirador, que clar, evidentment, suposo que és un consum que ha de ser més aviat ràpid, perquè clar, tu el treus del bidó, però és una cosa que també va en augment, no, Jordi?
Això, el tema de, per exemple, països una mica més, ara anava a dir europeïtzats que el nostre, però bueno, volia dir amb una mica més de cultura cervesera, és molt tradicional que tu a casa tinguis un envàs com aquest, que això és un growler. Un growler és un envàs de, en aquest cas és de 2 litres, un, 2 litres, i tu el tens a casa. Llavors dius, avui aquest vespre vull fer un sopar amb col·legues, ara que ens els deixen tornar a fer, doncs vull fer un sopar amb col·legues, vinga, perfecte. Baixo cal bar de baix, que té 3 o 4 tiradors, i mira, avui em ve de gust veure... doncs mira, en tinc 2 de growlers i començarem per una IPA i després acabarem per una cosa una mica més torrada. Vas allà, te'ls serveixen, t'emplenen aquesta ampolla i tu arribes a casa. Clar, això, aquí el problema és que el consum és una mica accelerat en el temps, en el sentit de que ha estat extret d'un barril. Llavors això té 48 hores de vida o així, però bueno, per fer aquestes coses tipus el sopar, doncs funciona molt bé. L'ús de growlers en aquests països una mica més de cultura cervesera, doncs està bastant habitual.
Home, ara, Jordi, ara em fas pensar una cosa, que a casa, quan jo era petit, hi havia la cantina d'anar a buscar la llet, no? I ara tenim la cantina d'anar a buscar la cervesa, no?
És que al final tornem a les coses d'abans. Les coses d'abans són les coses que funcionaven sempre. Durant una època havíem estat una mica encegats amb d'altres coses, però és que al final és el que funciona. Anar amb la vermita a buscar la llet al lloc on la tenen. Anar a buscar la cervesa. Acaben sent models molt de proximitat del producte local de sempre, que jo crec que és el que ens salvarà de no estrellar-nos contra alguna cosa una mica més gran. És tornar a les petites produccions i tornar a creure més amb els productors de proximitat.
Clar, hi ha una cosa important, i això ho hem anat veient en aquests últims 15 anys, diguem-ne, del món cerveser, i és que ara, potser fa 15 anys, quan es va començar, eren 3 o 4 els microcervesers, però ara podríem dir que gairebé, jo crec que potser no hi ha cap comarca a Catalunya que no tingui la seva microcerveseria, no?
Jo crec que gairebé totes la deuen tenir. Ara estic pensant potser en alguna de les comarques més petites, i si el Ripollès en té dues, que de fet no ens caracteritzem per ser una comarca gaire gran, doncs gairebé això vol dir que totes, òbviament per la zona metropolitana hi ha molta representació. Sí, és una cosa que realment la gent està descobrint de mica en mica, està veient que és possible beure cervesa d'una manera artesana, que això acaba sent... acaba deixant de ser un producte de refresc, de cervesa, per passar a ser un producte gastronòmic, que això té moltes possibilitats a nivells de maridatges, a nivells de gustos. Clar, nosaltres, per exemple, hem provat de fer ja diverses coses. Pots afegir-hi... Una cosa és fer la cervesa de manera clàssica, que la manera clàssica són els quatre ingredients de tota la vida, no? L'aigua, les maltes, el llúpol i el llevat. Vale, això està molt bé, però a partir d'aquí podem anar desenvolupant coses. Hi poden afegir espècies, i podem afegir qualsevol producte que ens imaginem. L'única cosa és que ens hem de pensar una mica a veure com introduir aquell gust allà dintre, però a través d'infusions, a través de fins i tot de destil·lats de coses, podem arribar i afegir nous gustos. La quantitat és radicalment gran. Tot qualsevol producte s'hi pot posar, qualsevol fruita, qualsevol... és que jo crec que aquí el límit està a la imaginació, i la imaginació de tothom és desbordada. O sigui que jo crec que això és la gràcia de tot el producte aquest.
Jordi, si et sembla, farem una cosa. Jo m'ho apunto, d'aquí un any tornaré i la tastarem.
T'espero aquí, cap problema.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs va, anem a tastar alguna cosa.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Doncs ja tornem a ser aquí a la sobretaula per acabar avui la Fonda de Catalunya Ràdio amb la Nabila. Nabila, què tal?
Molt bé, Pep. Encantada d'estar aquí amb tu.
Escolta'm, ahir em varen dir quan sortia d'aquí a la ràdio. Escolta'm, i on hem d'anar a tastar els cafès de la Nabila? Han d'anar fins a Olot, eh?
I tant que sí. És que qui no ha vingut a Olot ha de venir no només per mi, sinó perquè és fantàstica la Garrotxa. Pues a mi em trobaran aquí davant del Parc Nou. Estic a l'Avinguda Venezuela, número 1.
Doncs avui volem parlar de l'expresso, perquè, clar, a les cafeteries normalment el que fem és un expresso. I hi ha una cosa que m'agrada molt, i és que normalment a moltes cafeteries la cafetera està de cares, per tant, el cafeter o la cafetera, el barista o la barista, està d'esquenes, i en canvi tu allà el cafè la tens de cares, és a dir, tu veus el client, no?
Exacte. Cada vegada és més comú i ho veurem més en les cafeteries de tercera generació, però per mi és un canvi que ha fet molta diferència. Perquè primer tens un control de tota la cafeteria i del client i no estàs d'esquenes en cap moment, i segon, utilitzem la barra com a lloc de treball per acabar de servir els productes i no tenim la típica barra on...
No hi ha tamborets, eh?
Tu pots prendre un cafè ràpid, no t'ho impedeix ningú ni està prohibit, però ja convida a seure a la taula, a un ambient diferent.
Doncs escolta'm, què és un cafè expresso?
Un cafè expresso és un cafè concentrat, que sobretot el fem a pressió i obtenim un resultat d'un cafè amb un cos fort i també una crema lleugera però sedosa. Llavors, el més atractiu del cafè expresso és que el tens a l'instant i tot concentrat en 25 mil·lilitres. I és el que estem acostumats. A partir d'aquesta beguda se'n poden fer les mil i una, com per exemple l'americà que hem pres ara mateix.
Escolta'm, clar, per fer un cafè expresso no el podem fer amb qualsevol màquina, sinó que necessitem una màquina especial que ens doni unes característiques especials. Has dit un cafè de 25 mil·lilitres, per tant són 25 mil·lilitres d'aigua, però què hi ha més a partir d'aquest cafè expresso?
Mira, la recepta estàndard amb la que jo vaig començar, la recepta italiana, per dir-ho d'alguna manera, com t'ho venen al principi quan comences, són entre uns 7 i 10 grams de cafè que han de passar per un volum, ha de passar el volum d'aigua per obtenir després una quantitat de 25 a 30 mil·lilitres, val? I això ha de passar en 25-30 segons. Per fer això, doncs has de treballar amb diferents factors com són el gra, el nivell de mulgut del gra, la velocitat de l'aigua, la temperatura de l'aigua i diferents factors que faran que això passi. Si aquesta recepta era una manera de nosaltres tenir un referent de saber cap on anem. Actualment ja no treballo d'aquesta manera. Busco el punt de l'espresso, la meva recepta, d'una manera més complexa, buscant diferents temperatures, pesant el gra quan abans d'infusionar-lo, el cafè abans d'infusionar-lo, després pesant el resultat que obtenim després de la infusió i diferents maneres de buscar aquest resultat dolç. Llavors, no ens hem de tancar tant en els 25-30 mil·lilitres, sinó en saber provar aquest cafè i trobar el punt exacte on el cafè és dolç. Si l'extracció és molt curta, serà molt àcid. I si és massa llarga, doncs l'extracció serà molt amarga i molt cafeïnada.
Ara ja no sé si el cafè bo és l'amarg, és l'àcid, això... Escolta-me, fem demà un bon... o com hauria de ser un bon espresso?
Fem-ho!
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I la cirereta d'avui, una frase que m'agrada moltíssim del Thomas Keller. Diu: una recepta per si mateixa no té ànima. És el teu treball donar-li. Doncs això és el que hem de fer, cuinar amb ànima, perquè cuinem per la gent que estimem. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Que el teu costat no hi ha res que em faci.